en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia d'aquest divendres 28 d'octubre. Això és Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem del que se'ns tira a sobre. És un tema tan recurrent, tan manit, però que té un punt que aquest any sí que pot tenir cert sentit tot això. Em refereixo al canvi d'horari. La matinada de dissabte a diumenge endarrerirem una hora rellotge. Les 3 de la matinada seran les 2. Clar, tot això ha portat molta polèmica, bueno, molta polèmica, molt debat abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia ja la Unió Europea havia posat un projecte amb cara i ulls sobre la taula per canviar l'hora en funció dels usos horaris de cada país. Per exemple, a nosaltres es tocaria l'horari anglès, l'horari de Canàries, no l'horari alemany, que va ser l'any 40, en Franco, Hitler, bé, això és una història. Però després tenia el sentit de l'estalvi energètic. Encara té sentit? En parlarem de tot això, igual sí per la factura, eh? Però abans anem a veure com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Losada. Com estàs, Carlos?
Bon dia, benvingut. Què tal? Estava recollint les temperatures ara mateix perquè són molt canviants amb això que estem entre l'estiuet de Tots Sants i tot plegat, doncs, bueno, cal estar molt atents al termòmetre. Mira, ara mateix a 21 graus a Tarragona, Lleida, 20 a Barcelona, 17 a Girona i 15 a Andorra la Vella. Pujaran les temperatures, tot i que ara se'n podien dir de tardor. És que avui no esperen canvis importants en el temps i tampoc el cap de setmana. És un divendres de sol, núvols prims, pols sahariana que es continua acompanyant, pols sahariana en suspensió que continua entre nosaltres, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. En global, ambient càlid amb temperatures una mica més contingudes que ahir, això d'avui divendres, dissabte i diumenge, dilluns sí que canvien les coses, eh? Hi haurà canvis en el temps, eh?
Això diuen, i fins i tot cap a dimecres, fins i tot diuen ja que començarem a agafar una temperatura habitual, ja toca, normalitzada per l'època
ja,
de l'any.
Ja toca,
oi, tant que ja toca. I el que tocaria seria que plogués, però sembla que això no. Hores d'ara ni està ni se l'espera.
No, bueno, podria començar a ploure una mica el dilluns i el dimarts, però seran,
quatre gotes.
Pluges que no arreglen pas la sequera que tenim, eh?
Correcte. Bé, com tenim transport públic i xarxa viària?
Doncs mira, el transport públic amb molta tranquil·litat, no hi ha incidències, i a la xarxa viària, les rondes protagonistes amb dues retencions intermitents a la del litoral de Sant Adrià de Besòs a la Marbella, direcció Llobregat, i a la ronda de dalt, direcció Nus de la Tri, de Sant Gervasi fins a la Vall d'Hebron, eh?
Doncs aquells que teniu pont dilluns, en aquest llarg cap de setmana de Tots Sants, de la Castanyada, doncs molta prudència, perquè avui ja es posa en marxa l'operació sortida. Si heu d'agafar cotxe, sempre, 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 paciència, prudència, tranquil·litat. L'important és gaudir dels dies, sé que són 4, que són molts, eh? Pels que no fem pont, això seria magnífic, eh? De l'actualitat, que en destacarem, Carlos?
Mira, demà és el Dia Mundial contra el Joc de l'Atzar. És un moment oportú per recordar que el percentatge de joves atesos per addiccions als videojocs i també a les apostes online no para de créixer. Segons el darrer estudi de l'Observatori Espanyol de les Drogues, més del 20% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys han jugat amb diners de manera online com també presencial l'últim any. L'edat d'inici del joc amb diners són els 15 anys, molt aviat, eh? I pot ser, recordem-ho, lamentablement, la porta d'entrada a una de les malalties més destructives a nivell personal, econòmic i laboral. T'estic parlant de la ludopatia. Ho explicarem aquest migdia, eh?
És un tema força interessant i delicat. Hi ha moltes associacions jugant contra això, sí. I anem a veure, perquè hi ha aquí molts interessos que xoquen entre si, eh?
Sí, sí, però el que cal fer és actuar contra la persona que es veu enxampada amb aquesta malaltia.
I tant. Després més, però... Sí, després ens explicaràs quin convidat tindrem al Converses.
Sí, sí, sí. Parlarem d'economia, que és el que es porta en aquesta temporada, eh?
Sí, i toca.
I es portarà,
eh? A l'hora més, gràcies, Carlos.
Adéu.
Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Que això no para fins que comenci el Mundial. Això no para.
Bon dia, José Miguel, company. Si el Losada porta avui camisa de ratlles, demà el Converses camisa de no ratlles. Potser això és una pista. Escolti, això no para. La jornada de Lliga comença avui divendres i ho fa amb un, la de primera divisió, i ho fa amb un Mallorca Espanyol.
Obligats.
Gairebé. Obligats a guanyar. Això vol dir que hi ha tiempo de juego per aplicacions, dispositius i internet, I això vol dir que avui hi haurà Tiempo de Español amb el Javier de Aro i les incidències d'aquest partit que es disputarà a Somoja, al mític camp del Mallorca. A la llista de convocats, tot i que hi havia Òscar Gil i José Lu amb molèsties, doncs van entrar a la convocatòria. Viatgen, per tant, tots els disponibles a Diego Martínez, que buscarà una victòria necessària, anem a dir-ho així, per aquest Espanyol que obre la jornada i que, d'alguna manera, salvant les diferències, no m'ho tingueu en compte, fa de telonero del Barça, que juga demà al camp del València. El València de Gattuso, eh? Per tant, avui, pendents de la roda de premsa de Xavi, de veure si es recupera algun efectiu o no més des de la infermeria, perquè ja tenim des de fa força setmanes a Christensen, a Memphis Depay, que no acaben de sortir, i veure com s'ha paït aquesta ressaca, podríem dir-ho així, després de l'eliminació a la Lliga de Campions i la condemna a jugar a l'Europa League. I el Girona, recordem, jugarà diumenge, 4:45 PM, al Santiago Bernabéu. Pendents, per tant, a Madrid sí recuperen efectius com Modric, com Benzema, com Valverde, encara que els protagonistes del dia a la capital d'Espanya són Rodrigo i Militao, que ja tenen doble nacionalitat i que, per tant, deixen d'ocupar plaça extracomunitària a la plantilla del Madrid. Com cada divendres, l'actualitat de la jornada de segona, on tindrem una Andorra-Ponferradina, l'actualitat de la primera federació,
sí,
amb el Cornellà com a català millor classificat visitant el camp del Barça Atlètic, i a la Lliga de Campions femenina, partit del Barça, victòria del Barça, 1-4 a camp del Rosengard. Ai. Les de Jonathan Giraldez, líders del seu grup, tranquil·la i còmodament.
Una part que funciona tan bé i l'altra que no funciona tan bé a Europa.
No es pot tenir tot, senyor Cruz. Spoiler de les preguntes del dia.
Endavant.
Guanya el Barça a Mestalla, sí o no?
Sí.
Sí. Doncs està guanyant el sí, 63-38. Acaben de pujar les enquestes, eh? Però bueno. En clau periquita, travessa de l'Espanyol-Mallorca, del Mallorca-Espanyol, 1x2.
2.
2, 35%. Està guanyant la victòria del Mallorca. No sé jo si igual...
No.
Igual a les Illes ens escolten.
Em pots fer cas?
I escolti.
Avui guanya l'Espanyol.
Ho acabo de dir fa 5 minuts a la redacció. Escolti, m'ha llegit el pensament.
És un palpitó.
Chicos, avui guanya l'Espanyol.
Avui guanya l'Espanyol.
Que, per cert, avui el Real Club Deportivo Espanyol fa 122 anys d'història.
Encara que sigui per l'efemèride, avui guanya l'Espanyol.
122 anys d'història contempla l'Espanyol. I la pregunta que vostè està esperant, la pregunta que justifica la meva presència en aquest estudi per
sí,
vostè...
Sí, sí, estic esperant tota aquesta estona només per aquesta pregunta.
Serà capaç el Girona de puntuar el Santiago Bernabéu, sí o no?
Sí.
33%, no 67%. Però escolti, això pot donar...
Bé, dic que sí, ara, perquè ho dic amb el cor.
Té vostè...
Crec que no.
Escolti, passi'm el contacte d'un tal Tezanos i li donem la volta la pregunta gironina del dia.
És que, ostres...
No el té!
La resposta és de cor, eh? És amb el cor,
escolti,
no amb el cap.
Les travesses... No és... Però hi ha qui juga les travesses amb el cor i hi ha qui juga amb el cap.
Mira, a futbol pot passar qualsevol cosa, això és cert, però
i no hi ha enemigo pequeño, i todos los partidos duran 90 minutos, hasta que no pita l'àrbitro...
Exacte, un partido de cara a perro, no hi ha enemigo difícil... Bé, però, escolti'm...
Hay que sumar de a tres, és la frase de moda.
Hay
que sumar de a tres.
Aquí partido a partido...
És una burrada gramatical, hay que sumar de a tres. Dos...
Bé, José Luis,
a la una
més.
Va, adéu.
He aguantat tot per la pregunta del Girona. És la que m'esperava jo. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bé. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes.
Muy bien, buenos días. Feliz viernes y feliz puente para todos los que hagan puente, ¿no?
Bueno, los que sean afortunados y hagan puente. No sé si tú haces puente, yo no, yo estaré aquí.
Nosotros sí, lo hacemos en el centro médico, pero yo estaré contigo el lunes.
Ah, vale, pues
para
mira...
Para no dejarte solo.
Aquí te espero, estaré encantado. No sé si tendré panellets, pero si tengo panellets, pues te ofreceré.
Bueno, si tienes alguno, yo alguno me lo como.
Hombre, ¿algún pecadillo? Porque, oye, ¿los panellets qué? Porque, claro, ya a esta época... Claro, hombre, como en todo en la vida, no hay que atiborrarse. Hablo en cuestión de peso y de excesos, pero uno, dos o tres...
Y tanto que sí. Hasta tres se pueden comer, ¿vale? Pero si luego no excederse en la comida, no excedirnos en la cena, es decir, que se puede hacer de todo con moderación y en función de lo que quememos. Si uno se va a ir de puente, claro, y se va a hacer montaña arriba, pues se puede permitir tranquilamente los tres panellets.
Vale, perfecto. Oye, realmente yo tengo otra pregunta para ti, Carmen. ¿Sí? La relación entre la pérdida de peso y la mala cara.
Uf,
Porque es que hay una relación muy directa en esto, Carmen.
Sí, y un miedo tanto por parte de hombres como mujeres, porque han tenido a lo mejor una experiencia no muy buena, en el sentido que han perdido peso, y han perdido bastante peso, pero se han desmejorado, ¿no? Lo que uno suele decir es que se me desmejora la cara, ¿no? Y además, siempre cuando empiezas a perder peso, cuando llevas perdido los 6, 8 primeros kilos, en personas que tienen que perder mucho, siempre te encuentras un alma caritativa que te dice, ay, no pierdas más, haces una mala cara, estás malo, te pasa algo. Entonces, claro, entre las ganas de comer que yo tengo y que me dice el de enfrente que si estoy malo, digo, no, yo ya no sigo perdiendo más, ¿no? Y esto es lo que hace muchas veces, junto con otros factores, que no se llega al objetivo. Esto sucede si la pérdida de peso se hace solo con dieta, es decir, si yo lo que hago es reducir de manera drástica e importante la alimentación, pues claro que voy a ir perdiendo peso, pero mi cuerpo, en un mecanismo de ahorro energético, siempre va a perder o va a empezar perdiendo más donde menos grasa hay, que es donde más fácil le resulta, que suele ser pues la parte de la cara, el cuello, la parte superior del cuerpo, ¿no? Y siempre se queda para el final y nunca se consigue lo que uno quiere, pues en la barriga, en las cartucheras, en la zona de caderas, ¿no? En las zonas donde mayor cantidad de grasa hay. Bueno, pues las personas que hacen pérdida de peso con nosotros, esto lo comprueban desde la primera semana y desde el inicio del tratamiento, que esto no sucede. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos como el cobrador del frac, José Miguel. Es decir, el cobrador del frac está ahí y te va diciendo que tienes que pagar. Bueno, pues nosotros cada semana le vamos diciendo al cuerpo de dónde tiene que perder, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos permite conseguir la pérdida de los kilos necesarios, pero de la grasa donde está acumulada realmente. Por eso conseguimos un adelgazamiento armónico y que no haya mala cara. Pero además, y esto como regalo prenavideño, ¿vale? A todas aquellas personas que empiecen el tratamiento con nosotros ahora en los meses de noviembre y diciembre, para que estén tranquilos con esa mala cara, que no voy a hacer mala cara, a las personas de tratamiento corporal le vamos a obsequiar con un tratamiento con el factor de crecimiento plaquetario, que es una bomba. Eso, las personas que leen en cuestiones de belleza, yo soy un amante de este tratamiento porque ayuda al proceso de rejuvenecimiento facial de manera importantísima. Pues bien, para que además estén tranquilos, pues vamos a obsequiarle con este tratamiento facial de entrada solamente a las personas que pongan el tratamiento en noviembre y en diciembre.
Pues ya habéis oído a la doctora. Por cierto, está claro, si tenéis algún problema, alguna duda, alguna cuestión, no lo dudéis. Podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Starbene. En el 93-414-3631, 93-414-3631, ese es el teléfono, pero en la web, por si queréis ya memorizar, que es mucho más fácil de memorizar incluso, starbene.es, ahí lo vais a encontrar absolutamente todo. Podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram también, Starbene Medicina Estética, del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Pues, Carmen, un besazo muy grande, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente nos vemos el lunes.
El lunes aquí nos vemos. Un besito muy grande, cuídate.
Hasta luego, adiós, adiós.
I de seguida parlem, això sí, si els polítics es posen d'acord, del canvi d'horari, de l'estabilització. Però avui, possiblement, té més sentit que d'altres anys. Per què? Per la factura de l'energia. Teòricament, ara mateix té això sentit per una qüestió d'aprofitament d'hores de sol i sobretot d'estalvi industrial d'energia. I amb el preu que està, possiblement té més sentit que mai. Però molt de sentit o no? Parlem de seguida del tema aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¡Ah, ¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora en Lliça de Val, Avinguda Puig Cerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Adeu a la Champions o la Lliga. El Barça ha de lluitar per les altres competicions i ho continuarem vivint aquí, a la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Moriente.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Si avui en dia els jugadors del Barça no estan picats, anem malament. Si avui en dia hi ha algun jugador de l'Alça que està picat, per què no guanya la Champions de Madrid? Sí, aquest és un jugador que ha de ser titular l'any que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Málaga para el mundo.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es nada.
La nit de dissabte a diumenge en canviem l'hora. Canviem a les 3 de la matinada. Haurem d'endarrerir els rellotges a les 2. Seran les 2 de la matinada del diumenge. Bé, ja s'ha parlat molt de tot això, realment cada cop hi ha més veus que volen normalitzar això i eliminar el canvi i quedar-nos doncs, en una situació geogràficament correcta per nosaltres. Recordem que tota aquesta història dels canvis d'horari no va començar per una qüestió d'estalvi energètic, no va començar per una qüestió d'aprofitar hores de sol. No, això potser ara, però l'any 40... Franco ja tenia una altra cosa al cap i era, doncs, alinear-se amb l'Alemanya de Hitler, i aquí és quan ve la qüestió del canvi d'horari, que Espanya s'adequava a l'horari de l'Alemanya nazi en aquella època, no? I de la Itàlia de Mussolini. Tenien exactament les tres potències, tenien el mateix horari. Aquest és l'inici. Ara la qüestió ha canviat molt, evidentment, però encara ho tenim mantenint. Ara, possiblement, un dels motius seria l'estalvi energètic. Sobretot, possiblement, aquest any, amb el cost que té l'energia, qualsevol cosa és bona per estalviar. Però val la pena s'estalviar energia ara mateix sensiblement amb el canvi horari? Tenim al telèfon el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Ramon Alfonso. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Ramon. Canviem l'hora aquesta nit de dissabte, de la matinada de dissabte a diumenge. Com a concepte d'estalvi energètic, encara té sentit això?
Mira, la raó del moment que es va fer el tema del canvi d'horari tenia molt sentit si pensem en que una gran part d'Europa treballa amb horaris, diguéssim, acaben més d'hora per la tarda i, diguéssim, comencen més d'hora pel matí. Però la raó principal és que moltíssimes fàbriques tenien molta més activitat en les primeres hores del dia, de la matinada i del dia, que per les tardes, diguéssim. Però aquí hem de separar molt bé el nord d'Europa i el tipus d'horaris, on la gent vira més d'hora, sota més d'hora, i les fàbriques se n'hi una mica més d'hora,
sí.
I que potser els nostres horaris. I, diguéssim, històricament, això tenia molt a veure i tenia molt sentit quan hi havia una gran massa d'indústries que, diguéssim, tenien tendència a anar amb horaris més de matinada, matí i primera hora de la tarda. Possiblement, en un món com el nostre, en el qual hi ha més diversificació, més indústries que s'han deslocalitzat i més, diguem-ne, vida de serveis, possiblement té menys incidència que la que tenia fa doncs 20, 30, 40 i 50 anys endarrere.
Però estem parlant de mig segle, eh? És que estem parlant de fa molt de temps, Ramon. Clar, tot aquest projecte d'unificar horaris o de posar usos horaris en funció del lloc d'Europa on estiguis, en funció de la teva situació geogràfica, és a dir, a Espanya ens tocaria una mica l'horari de Canàries, per entendre'ns, seria l'oest europeu. És un projecte que es va proposar abans de la pandèmia, que semblava que anava cap endavant d'una manera seriosa, i que va arribar la pandèmia, es va posar un calaix i allà s'ha quedat. I sembla que allà continuarà, Ramon.
Sí. Jo diria que aquí hi ha dos temes. Un seria de que som els humans som una mica animals de costums, i llavors un cop s'ha pres una decisió, doncs pots tirar-te 30 anys o 40 anys repetint-la, simplement perquè ja hi ha aquesta pràctica. I la segona és, podríem modificar, és dir, Espanya és dels països d'Europa que va, diguéssim, per tot, diguéssim, amb horaris del dinar, del sopar, de l'hora dels horaris comercials, anem més tard que molts altres països europeus. I per tant, això es podria mirar d'ajustar, podríem ser més, estar més alineats amb altres països del centre i del nord d'Europa. La resposta seria sí, però llavors segurament implica molts canvis, no? És a dir, que la gent ho accepti, políticament has de... Això que has dit abans, doncs, hi ha un projecte per posar-nos alineats amb l'horari anglès, diguem-ne, no? Que ens correspondria,
sí.
I no l'històric que ens hem alineat amb l'horari alemany. Però això, diguéssim, són decisions que, diguéssim, costarà simplement perquè has de vèncer les costums, no? I la gent ja està acostumada, doncs a vegades canviar aquest costum costa.
Llavors, clar, Ramon, si econòmicament avui en dia doncs aquesta situació, que clar, jo puc entendre tot això com un estalvi energètic, com un etcètera, etcètera, no? Si això ja no té tant de pes, clar, és que estem parlant només d'una hora. Tant costa posar-se en marxa o el pes econòmic industrial, el que ha de dir l'economia té molt de pes en aquest cas?
Una altra vegada, potser diria al principi de la primera pregunta, que seria dir fa 40, 50 anys endarrere, el pes industrial era molt més gros que el que hi ha proporcionalment ara. I per tant, tenia més sentit, diguéssim, econòmic i real fer aquest canvi. Avui en dia, segurament aquest canvi té una part, hi ha gent que els hi fa la beneficia, gent que no els beneficia tant, però segurament la millora diguéssim, menys. Jo la veig menys clara, i els números et venen a dir que és una mica menys clara. No és una cosa que dius, ostres, això ens permet rebaixar el cost energètic el 30%, no. De fet, la diferència està més en la línia entre un 10 i un 15%. És a dir, fas un canvi d'una hora i tens una petita millora. És a dir, però no és allò un canvi radical.
No és un
podria pes. Perfectament prendre altres decisions. Vull dir, no és algo que ens que provocarà la parada de l'economia.
Ja. Ni un estalvi significatiu. Per què s'estalvia?
Sí, és a dir, els números venen a demostrar que tens un... A mesura que entres a l'hivern, doncs tens un cert estalvi, tenint en compte que moltes indústries diguéssim, comencen entre les 7 i les 9 del matí i normalment moltes indústries fan torns de diguéssim, normalment de dia i, per tant, diguem-ne, s'aprofiten millor de les hores de llum. Llavors, aquest és aquí on tens l'estalvi, que és les indústries que potser no ens afecta tant a les famílies que viuen de dia i de nit, però sí les indústries. Llavors, diria, sí, hi ha un petit estalvi, sí, hi ha... Es pot estimar que hi ha un, 10, 12, 15% menys de consum energètic pel fet de que tens que engegar les màquines igual, però per exemple, no tens que fer servir tanta il·luminació, no tens que fer servir, no tens que il·luminar, doncs, allò, doncs, els patis d'operacions i aquestes coses es poden beneficiar de la llum natural i, per tant, d'alguna manera, és aquí on tens l'avantatge.
Home, un 15%, tal com està el preu de l'energia avui en dia, ostres, estem parlant d'una pasta, eh?
Sí, sí. De fet, amb costos d'energia molt alts, doncs, estalviar entre un 10 i un 15 és ja és un avantatge, sí, això clarament.
Llavors, en aquest cas sí que tindria cert sentit. Sí que, tal com estan les coses, tal com estan els preus, sí que tindria cert sentit, en aquest cas, eh?
Sí. Tot i que a les famílies, diguéssim, perquè aquí si no ho pots pensar, on tens l'estalvi gros és a la part industrial. La part industrial i a la part d'empreses de serveis. Però això és la part industrial, i que és la que consumeix el gruix de l'electricitat, diguéssim, el consum d'energia màxim el tens sobretot a les indústries, que has de posar en marxa una fàbrica que fa rajoles. Mm. Aquesta consumeix una quantitat ingent d'electricitat. A les famílies, diguéssim, al canvi horari no tens un avantatge excessiva. Inclús et diria, d'alguna manera, et veus una mica perjudicat, perquè realment tu arribes a casa teva i en comptes d'haver-hi llum, a la llum natural a les 7, 8 de la tarda, doncs ara tens llum natural o se't fa fosc a partir de les 6.
Doncs, senyor Ramon Alfonso, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliva Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I això ho tenim. Bé, encara mantindrem d'entrada d'aquest canvi horari. Per cert, això t'adaptes de seguida, eh? I la panxa mana. El que pots fer, per exemple, és començar a reservar, començar a anar menjant, començar a trucar al restaurant La Salut al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina contemporània. Té uns molts menjadors, terrassa a l'aire lliure, que, per cert, si estàs pensant en bodes o celebracions o reunions d'empresa, és un lloc ideal, eh? Ara que encara tenim un cert i acceptable bon temps, en aquest cas, no? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Pots trucar per reservar el 627 62 82 14. Repeteixo, 627 62 82 14. Allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement. L'Emili. Emili, 8 taula, perfecte. Sí, no, doncs allà està l'Emili. Per cert, de seguida parlarem, si vols relaxar-te, si vols anar d'espa, si vols mimar-te tu mateix, recuperarem de seguida, parlarem un lloc on et mimaran també, Dolce Spa Sitges. De seguida en parlarem aquí, i després parlarem de turisme, un estudi que s'ha encarregat al Patronat de Turisme de Girona, encarregat a la Universitat de Girona, per posar en marxa quin tipus de turista ens ve ara. És un control que es fa, una enquesta que es fa a l'aeroport de Girona per saber cap on hem d'apuntar. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Está bien eso de vivir como si Dios no existiera, pero sí existe.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
La Iglesia no son los obispos y los curas.
Han sido un ejemplo para los fieles.
La Iglesia es un pueblo.
Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia.
Nos ha creado para la vida, no para la muerte.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
¿Cuántas personas buenas para bien de tantos?
Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar.
Que el bien tiene mucha más fuerza, que la verdad vence a la mentira.
Esta semana, Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe.
En el corazón humano hay una capacidad grande de bondad, de amor.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vols desconnectar per gaudir? Vols relaxar-te en una zona d'aigües, submergir-se en uns sofisticats massatges, tractaments, cuidar-te en àrees fitness equipades amb darrera tecnologia? Doncs mira, igual tot això ara que s'estava introduint últimament, segurament que t'interessarà molt la xerrada que tindrem a continuació. Anem cap a l'hotel Dolce Sitges i allà està, allà tenen el Dolce Vital Spa, que té tot això que acabo de comentar i més. Parlem precisament amb la directora de l'espa, del Dolce Vital Spa, la Mercè Llòria. Mercè, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, què és el Dolce Vital Spa? Jo he començat així donant una definició genèrica, però què és? Explica'ns.
Doncs mira, és un espai que hi ha dins de l'hotel on pots trobar tres àrees ben diferenciades. La primera de totes seria el que és l'espai del centre de fitness, doncs que el tenim equipat amb l'última tecnologia de Tecnogym. Hi ha dues sales, una que és més gimnàs i l'altra que és més aviat una sala de musculació. Llavors, aquesta sala les tenim obertes 24 hores per als pacients que estan allotjats. Després també tenim el que és l'àrea de la zona d'aigües.
Sí.
Tenim bàsicament el que és la piscina, que té dues cascades verticals. Tenim una terrassa solarium amb vistes al mar, que això no ho té gaire gent. I també tenim una zona de sauna, bany de vapor. I per últim tenim la tercera zona diferenciada, que seria l'àrea de tractaments i massatges.
Carai, completets en tot cas, eh? Quins són els objectius i la filosofia del Dolce Vital Spa?
Mira, la nostra filosofia és cuidar de la gent que ens ve a visitar.
No, amb tot el material que acabes de posar sobre la taula, és molt difícil no fer-ho, és fantàstic això.
Sí, nosaltres estem centrats en cuidar de la gent que ens visita. Des del moment que entren per la porta, el tracte que intentem donar és que sentin acollits, que sentin acompanyats.
D'acord. Explica'ns això de paquets i promocions que teniu ara, que és força interessant.
Sí. Doncs mira, tenim un paquet que està agradant moltíssim, ja fa uns anyets que el tenim, que es diu Experiència Oasi Relax i Gourmet. I aquí la gent pot venir i té, des de començar amb l'espa, el que seria l'espa de la nostra zona d'aigües, després ho complementa amb un massatge, que poden triar, depèn quina opció volen, doncs la duració va des de 25 minuts fins a 50, i acabaria amb un dinar al nostre restaurant Terrassa a la Punta.
Sí, llavors, és fantàstic. Primer ens cuidem per fora i després per dins.
Exacte, és el que t'he dit, que el nostre objectiu és cuidar de la gent que ens visita.
Doncs ja sabeu, per cuidar-te, relaxar-te, quedar com nou, que aquesta és una de les claus, quedar com nou, doncs Dolce Vital Spa. Al web trobareu tota aquesta informació, eh? dolcevitalspa.com, dolcevitalspa.com. Mercè Llòria, directora de l'Spa, moltíssimes gràcies per la xerrada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per contactar.
I gràcies per cuidar-nos.
Quan vulguis t'esperem.
Sempre és un plaer anar cap allà a gaudir a l'Espa en aquest cas, eh? Bé, parlem de competències digitals. Atenció a la xifra, el 73% dels treballadors no se sent preparat per aprendre competències digitals. Tenim el telèfon, precisament, per parlar d'això, la investigadora del Departament de Psicologia, la doctora Salamalo, Departament de Psicologia de la Universitat de Girona. Sara, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Un 73% de treballadors que diguin que no estan disposats o que no es veuen capacitats per aprendre competències digitals, em sembla un percentatge greu.
Sí, la veritat és que sí, que és un percentatge elevat, però alhora podríem dir que tampoc, des del punt de vista, no, de les investigacions, massa sorprenent, perquè si tot això, no, ho portem una mica en el camp de l'educació, no, i ho transportem a la població més jove, que al final són els que accedien, no, al mercat laboral, s'estan veient, no, en els darrers estudis que s'estan fent, per exemple, no, des de la Comissió Europea, que realment els joves d'avui dia, no, els que es coneixen com els nadius digitals, suspenen en determinades competències digitals que són molt importants, no?, per després de la seva inserció en el món laboral.
És a dir, que el problema encara és més greu. Bàsicament és el que tu dius, s'ha d'implementar en educació per començar.
Exacte. Tal qual com diu aquest estudi i altres estudis que s'estan fent i que ja sabem des de fa temps, doncs evidentment tot això s'ha de treballar des d'un nivell molt més primari, no? És a dir, des de l'educació formal. Mm. Això vol dir que a les escoles, no?, tot i que actualment ja hi ha un pla de digitalització, no?, i per tant està previst, no?, que cada vegada es treballin més aquestes competències, és cert que els estudis mostren que no és suficient en només donar recursos tecnològics a les escoles, sinó que tot això ha d'anar acompanyat per una pedagogia que acompanyi, per exemple, els docents, no?, a fer una bona formació. Perquè el que també s'està veient és que els docents tampoc tenen masses competències digitals, no? Per exemple, no?, d'una dada que a mi em va cridar molt l'atenció ja l'any 2013. Gairebé un 50%, no?, dels docents, quan els hi preguntaven com havien après a utilitzar, no?, les tecnologies o les competències digitals, bona part ho feia a través de l'observació dels companys. I eren pocs els que realment es formaven, no?, en cursos especialitzats.
Llavors és molt difícil ensenyar el que no saps. És complicat, això, clar.
Evidentment, sí.
Clar, estava pensant precisament que això també ha d'anar de la mà socialment. No sé, jo pensava ara mateix, clar, és com aquella persona que li canvien el software de l'ordinador i diu allò de, no, el de antes era mejor. Sí. Aquesta manera de... Aquest immobilisme psicològic que tenim al cap tots, no?
Sí, és clar, és que sempre hi ha una mica la tendència a pensar, no?, que les coses del passat són millor que les presents, no? I la veritat és que l'ésser humà, doncs, ens costa, no?, adaptar-nos als canvis. Però, i més en aquesta societat que són canvis tan accelerats.
Sí,
no?
Això t'anava a dir. És que ara, precisament, si abans ja costava, ara, amb aquest ritme frenètic, és una qüestió, és un autèntic repte pel cap.
És un autèntic repte, però bé, el context que tenim és el que és, no? I, per tant, resistir-nos a això doncs, fa que després, no?, doncs, sigui més complicat adaptar-se. Per tant, entre tots, hem d'intentar doncs, sumar esforços des de diferents aspectes, no? Per exemple, no?, des de la formació dels nens a les escoles, però també des de les universitats, no? Anar formant aquells futurs, no?, diguéssim, adults i treballadors en aquestes competències que són tan importants, no? Hem de pensar que estem en una societat en la que maneguem moltíssima informació i aquesta informació també s'ha de saber utilitzar i s'ha de saber analitzar, no?, per, diguéssim, fer-ne un bon ús. I aquí és on hem de començar, no?, a posar-nos, diguéssim, entre tots a treballar, no?, a desenvolupar aquestes habilitats de, que es diu ara, no?, del pensament més computacional, no?, de ser capaços d'entendre aquestes dades i utilitzar-les de manera positiva.
Clar, jo pensava, dic, és curiós que s'estan formant noves generacions a escoles, a universitats, que igual quan acabin, quan llicenciïn, quan tinguin el seu títol, diguin, ostres, sí, tinc un títol, però tinc un buit tecnològic, un buit d'adaptació tecnològica, de competències tecnològiques. És a dir, que no és que no serveixi per res, evidentment no és així, no serà així, però sí que hi haurà un punt feble aquí.
Sí, és clar, vull dir que entre tots hem de ser conscients, no?, una mica, doncs, què és el que està demandant, no?, el mercat laboral, no?, i aquestes noves professions emergents, no?, que estan sorgint com a la ciberseguretat o com el psicòleg del Big Data, no?
Sí.
I, per tant, a part d'ensenyar les competències transversals, no?, de cada professió, hem d'ensenyar aquestes altres competències digitals que realment seran les que els serviran. Perquè, al cap i a la fi, quan els estudiants, no?, surtin de la universitat, segurament les feines que tindran encara no existiran. Vull dir que, en el fons, el que s'ha de donar són bones competències, i no només transversals, sinó també digitals.
I la darrera pregunta que et faré, Sara, no sé si entra dins del teu àmbit o no, però jo te la faig igualment, si no, ja em dones la teva opinió i ja està. Sara, pel que estem parlant, dona la sensació que hi ha una manca de connexió entre educació i necessitats de la societat, necessitats laborals, necessitats d'empresa. És correcta aquesta sensació?
A veure, jo crec que aquesta pot ser una sensació generalitzada, però que també jo crec que s'hauria d'analitzar amb molta cura, perquè sí que és cert que cada vegada hi ha un esforç més important, tant pels centres educatius com per les universitats, per acostar aquests dos mons, no? Tant des del punt de vista de la formació com des del punt de vista de la recerca, com amb les escoles, perquè cada vegada es treballa més a través de projectes, no? És a dir, ja no treballem de manera tan tradicional, sinó que treballem molt, per exemple, a través de projectes que s'anomena l'APS, no?, que és l'aprenentatge per servei. Mm-hmm. Com l'educació pot també millorar la vida de la comunitat. Per tant, malgrat pot haver-hi aquesta sensació generalitzada, a mi m'agradaria deixar el missatge de que s'estan fent esforços en totes direccions per cada vegada aquesta escletxa, no?, que hi ha entre el món laboral i el formatiu sigui més estreta, però és cert que tenim un camí a recórrer i això vol dir fer canvis i fer canvis també en la metodologia d'ensenyament i d'aprenentatge.
Doncs, doctora Sara Malo, del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Doncs així sigui. Tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra parlant de l'horari de les terrasses a Barcelona. Ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz.